L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTA. Avui dimecres 20 de juliol destacarem... L'eurodiputat i únic aspirant a liderar Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, es va reunir ahir amb representants de la plataforma en defensa de l'Ebre. El regidor tortosí de Plataforma per Catalunya titlla els magrebins d'invasors incivilitzats. Salvador Palleja s'incorpora a l'Institut Català de la Salut com a director de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'eurodiputat i únic aspirant a liderar Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, va fer una crida a la unitat del partit per fer-lo el més fort possible després de les crítiques rebudes per part de l'exsenador Carles Bonet, que no va aconseguir els avals necessaris per optar a encapçalar la formació. L'eurodiputat es va reunir amb representants de la plataforma en defensa de l'Ebre per traslladar-los la voluntat d'Esquerra Republicana de Catalunya de continuar treballant en defensa del riu. L'eurodiputat republicà es va desplaçar ahir dimarts a la tarda a Tortosa, on es va reunir amb una delegació de la plataforma en defensa de l'Ebre.
Seguirem treballant, com hem fet fins ara a nivell del Parlament Europeu, en la defensa de l'Ebre, en la defensa del concepte de cabal ecològic mínim, en l'aplicació del Pla de Conca, que sabeu que l'Estat espanyol està incomplint els plaços previstos per la Directiva Mar de l'Aigua i que, per tant, seguirem fent la mateixa feina que hem fet fins ara a Europa amb l'esperança que aquesta feina sigui prou útil per defensar els interessos de les Terres de l'Ebre.
Davant la possibilitat que una victòria electoral del Partit Popular a l'Estat ressuscités el fantasma del trasbassament de l'Ebre, Junqueras va apostar per estar el més preparats possibles, siguen quines siguen les circumstàncies. L'eurodiputat, a més, va insistir en la importància de marcar de prop des de Brussel·les el govern espanyol, un especialista en l'incompliment de directives europees, com en el cas, segons va citar, de la Directiva de Depuració d'Aigües.
L'informatiu de Mutter. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El nou president del Consell Comarcal del Montsià té com a primera intenció en aquesta nova legislatura comarcal aplicar una política d'austeritat i d'assistència a les persones per recuperar el prestigi del Consell Comarcal. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Efectivament, el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martí Masdeu, aposta per una legislatura d'austeritat, talents comarcals, evitant duplicitats i el que anomena despeses alegres de l'anterior govern comarcal. Masdeu, que assegura que el Consell Comarcal és un ens que té unes funcions concretes, ha d'apostar de manera especial pel servei a les persones en moments de crisi econòmica i de famílies amb situacions difícils. Escoltem a Joan Martí Masdeu.
Els ingressos que rep el Consell Comarcal són de caràcter finalista, és a dir, estan destinats a una actuació concreta i, per tant, marge de maniobra n'hi ha molt poc al Consell Comarcal. Però sí que és veritat, i així ho vaig reflexar al propi discurs d'investidura com a president, que calia aplicar polítiques d'austeritat per una part i per altra evitar la duplicitat de serveis que des del nostre punt de vista durant aquests 4 anys i més aviat dels darrers 8 anys en què hi ha hagut un govern diguéssim de Partit Socialista i Esquerra Republicana s'ha produït a la casa. La idea és, evidentment, mantenir aquests serveis socials que fan una tasca molt important, mantenir aquesta aposta per atenció a les persones, però aquells altres serveis que altres administracions poden prestar crec que s'han de suprimir per evitar que hi hagi, bueno, no dic ja malbaratament, però una despesa d'alguna manera alegre i optimitzar recursos. Crec que la ciutadania no li preocupa quin ens presta un servei, sinó el que li preocupa realment que se li preste en eficiència i en eficàcia.
El nou president del Consell Comarcal del Montsià ha assegurat que es continuaran donant tots aquells serveis que fins ara ha donat el Consell relacionats amb recollida d'escombraries, transport escolars, menjadors per alumnes, etc. I ha assegurat que els ciutadans tornaran a confiar en el Consell Comarcal si es fa una tasca efectiva i seriosa tant dels recursos com dels serveis.
A la vora de la mar, a la platja de l'Alguer, aquest dissabte 23 de juliol i a partir de les 10:30 de la nit, 20a cantada d'Havaneres. Escoltarem les veus de Reus i Balandra. A l'Ametlla de Mar, cantada d'Havaneres a la platja de l'Alguer. Degustació de rom cremat durant la cantada. Aquest dissabte 23 de juliol a les 10:30 de la nit.
Molta atenció perquè per aquest dissabte, si no tens res previst, tenim la solució per tu. La Regidoria de Cultura i la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Aldea preparen una festa totalment diferent. Dissabte 23 de juliol arriba a l'Aldea la festa ibisenca a la piscina municipal. Us esperem a partir de les 9 de la nit amb l'obertura de les piscines. I a les 9:30 de la nit, cinema a la fresca amb Sigue'm el rotllo, amb Adam Sandler i Jennifer Aniston. I a partir de les 11:15, concert en exclusiva de Joan Rovira. Per cert, vine vestit de blanc a la festa ibisenca amb el suport de Pub Jokers. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Regidoria de Joventut. Dissabte 23 de juliol, festa ibisenca. Us esperem a partir de les 9 de la nit.
Serveis informatius de Mute.
El regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya a Tortosa, Jordi Casanova, ha tramès una carta als mitjans de comunicació on profereix greus insults contra el col·lectiu de magrebins i defensa la creació de patrulles veïnals per protegir carrers, habitatges i famílies. Casanova relata un incident que va succeir la nit de dilluns al barri de Ferreries, on van estar implicats un grup de magrebins que el regidor qualifica de moros i xusma salvatge. Un veí va trucar a la policia local perquè aquestes persones feien soroll al carrer. Segons la seva versió, els magrebins van insultar i amenaçar els veïns i la policia local no els hi va demanar la documentació, mentre que a ell sí que el van obligar. L'Ajuntament va minimitzar ahir la picabaralla, assegurant que ningú ha presentat cap denúncia i que es va tractar d'un incident convivencial causat per uns sorolls al carrer. Tanmateix, Casanova afirma que després del succés comença a creure en la necessitat d'organitzar patrulles veïnals per protegir els carrers, habitatges i famílies i que alguns veïns ja li han proposat. El regidor tanca la carta advertint que si la policia no defensa els nostres interessos i veïns, una solució pot ser l'autoprotecció i això pot originar molts problemes que la policia pot aturar si defensa els veïns i no els invasors incivilitzats. El govern de l'Ajuntament de Tortosa va declinar cap comentari sobre la carta de Casanova, de 50 anys i extreballador de banca. Plataforma per Catalunya va obtenir a Tortosa 790 vots amb un percentatge del 5,84% i un regidor.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Salvador Palleja Sedó s'ha incorporat a l'Institut Català de la Salut com a director mèdic i de centre de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En els darrers 3 anys, el doctor Palleja ha estat el director assistencial de Pius Hospital de Valls. Anteriorment, entre els anys 2005 i 2008, havia exercit com a director de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i director d'integració de la informació, gestió del coneixement i documentació del grup Sagessa. Palleja substitueix en el càrrec a Gaspar Masdeu, que fins ara dirigia el centre hospitalari de referència a les Terres de l'Ebre. Salvador Palleja, nascut a Reus l'any 1957, és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en Documentació Mèdica per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. També té especialitat d'Economia de la Salut i dels Serveis Sanitaris de la Universitat Rovira i Virgili. L'any 2010 va ser professor del Màster en Gerència d'Entitats Proveïdores de Serveis de Salut de la Universitat Rovira i Virgili. Anteriorment a la seva trajectòria professional al Camp de Tarragona, Palleja havia desenvolupat tasques directives a l'Hospital Son Llatzer de Palma de Mallorca i en el sector sanitari privat a Mèxic i a Barcelona.
L'informatiu de Mute.
Dissabte 30 de juliol a partir de les 12:30 de la nit a l'Estadi Municipal de la Devesa de la Ràpita, Mítico 70. Amb l'actuació en directe de Miki, Toni Ronald,
dejaré la llave en mi puerta,
Janet,
todas las promesas de mi amor se irán contigo,
i Lorenzo Santamaría.
Para que no me olvide.
I després arrodonim la nit amb Mr. DJ Fernando García i les seves caixes de discos. Venda anticipada 15 euros, a taquilla 18 euros. Mítico 70 organitza Garcos Espectacles amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Serveis informatius de Mute.
La central nuclear d'Ascó va desactivar la prealerta del pla d'emergència que s'havia activat ahir dimarts a la tarda pel fort vent registrat a la instal·lació. Segons va informar el Consell de Seguretat Nuclear, la prealerta es va desactivar a les 9 del vespre un cop es va comprovar que el vent ja havia entrat a paràmetres normals després que a primera hora de la tarda les ratxes de vent superessin els 98 km per hora. El pla d'emergència interior es va activar a les 4 de la tarda al nivell 1 d'una escala de 4 i es trobava en situació de prealerta d'emergència. La incidència va estar classificada amb el nivell 0 a l'escala internacional d'accidents nuclears. De la seva banda, el Consell de Seguretat Nuclear va desactivar el mode 1 de l'Organització de Resposta davant d'Emergències, que es va mantindre durant la incidència, que no ha tingut cap mena d'efecte entre els treballadors, la població o el medi ambient. El vent va començar a minvar a partir de 4:45 de la tarda, quan es va situar per sota del nivell establert per declarar la prealerta d'emergència. Amb tot, es va decidir mantenir-la fins a finalitzar l'estudi de les previsions meteorològiques que ja apuntaven a un descens de la força del vent. Aquesta prealerta s'activa quan es produeixen successos anormals que poden afectar de manera limitada el funcionament normal de la central. En cas de vent, es declara la prealerta quan les ratxes superen els 98 km per hora durant més d'un quart d'hora continuat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La policia local de Tortosa va detenir 4 joves de nacionalitat espanyola, britànica, eslovaca i gambiana, entre 18 i 22 anys, acusats d'un delicte de danys. Sembla que els joves van incendiar 2 contenidors de recollida selectiva a l'avinguda de Remolins, segons van explicar els agents testimonis presencials, i ho van gravar amb els telèfons mòbils. La policia els va detenir poc després al barri de Ferreries.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La vicepresidenta del govern català inaugura el Museu de la Vida a la Plana. La gestió del museu serà privada. De moment, l'infraestructura no està oberta al públic, tret d'ocasions especials. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Les passades festes majors de Santa Bàrbara van ser el marc idoni per a dur a terme diverses inauguracions al municipi. Si ahir parlàvem en aquest mateix informatiu de la visita del conseller de Sostenibilitat i Territori, Lluís Recoder, que recordem, inaugurava el nou passeig a les quatre carreteres, encastat i formant part del mateix, avui hem de parlar del Museu de la Vida a la Plana, que va ser inaugurat el passat divendres per la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega. El Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara està ubicat a l'antiga Masada de Martí, adquirida fa uns anys per l'Ajuntament, amb el propòsit, d'una banda, de preservar part del patrimoni arquitectònic i, d'altra, per a convertir-la en el museu referència de la localitat. Acompanyada de l'alcalde del municipi, Jordi Boronat, i del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, Ortega va fer una visita a les instal·lacions i també va poder visionar el nou DVD sobre la memòria històrica local que ha editat el mateix Ajuntament. Pel que fa al museu, aquest està dividit en 4 parts: la zona d'accés, que inclou una agrobotiga, l'espai pròpiament de museïtzació amb estris i peces agrícoles que fan un recorregut en el temps i la evolució del món pagès local, la zona amb la col·lecció d'història natural Josep Antoni Valls, que per cert s'està catalogant i que ara inclou solament una petita mostra de les més de 3.000 peces que la formen, i finalment una gran sala polivalent al primer pis. El regidor de Cultura de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, explicava a la nostra emissora que tot i estar acabat, el museu, de moment, no estarà obert al públic. La intenció de l'equip de govern planer és que la gestió sigui privada i per això caldrà treure-la a concurs públic, cosa que Blanc deia no creu que sigui possible abans del setembre. L'escoltem.
Bueno, sí, estem treballant en diversos projectes de gestió, perquè això sí que serà, bueno, en principi la idea que tenim és fer-ne un concurs públic i fer una gestió, pues, a l'empresa que millor oferta mos presenta. Llavors, pues, bueno, jo crec que després de l'estiu, cap allà al setembre, pues, sí, ja es podria tindre algú més clar. Ara, de totes maneres, està la cosa encara molt incipient, molt primària.
Per tant, Alfred, no es pot visitar encara este museu?
No, en principi no. No. A no ser que fora alguna cosa molt excepcional, pues que llavors se'n podria parlar, però en principi no.
Blanc també explicava que la voluntat és la de que en un futur l'exposició de la primera planta no sigui estàtica, sinó que amb el temps pugui anar variant sempre amb motius al·lusius al món de la pagesia en general i de la planera en particular.
Molta atenció perquè per aquesta dissabte, si no tens res previst, tenim la solució per tu. La regidoria de Cultura i la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Aldea preparen una festa totalment diferent. Dissabte 23 de juliol arriba a l'Aldea la festa eivissenca a la piscina municipal. Us esperem a partir de les 9 de la nit amb l'obertura de les piscines. I a les 9 i mitja de la nit, cinema a la fresca amb Sigue'm el rotllo, amb Adam Sandler i Jennifer Aniston. I a partir de les 11:15, concert en exclusiva de Joan Rovira. Per cert, vine vestit de blanc a la festa eivissenca amb el suport de Pub Jokers. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Regidoria de Joventut. Dissabte 23 de juliol, festa eivissenca. Us esperem a partir de les 9 de la nit.
A la vora de la mar, a la platja de l'Alguer. Aquest dissabte 23 de juliol i a partir de les 10:30 de la nit, 20a cantada d'havaneres. Escoltarem les veus de Reus i Balandra. A l'Ametlla de Mar, cantada d'havaneres a la platja de l'Alguer. Degustació de rom cremat durant la cantada. Aquest dissabte 23 de juliol a les 10:30 de la nit.
Serveis informatius de Mute.
Discrepàncies entre l'Ajuntament i els membres de la banda de l'Escola de Música per l'acomiadament del director. El consistori Calero exposa els motius pels quals es va acomiadar el director de l'Escola Municipal de Música. Una decisió presa amb el consens de la directiva de l'EMMA i que ha causat malestar entre gran part dels membres del conjunt instrumental. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
Després de les discrepàncies sorgides entre l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i una part dels membres de la banda de l'Escola Municipal de Música, l'EMMA, per l'acomiadament del director Rubén Jordà, el consistori ha considerat oportú fer alguns aclariments. Primer de tot, en els actuals temps de crisi, l'Ajuntament ha emprès actuacions d'austeritat en totes les àrees municipals per tal d'optimitzar recursos. Per aquest motiu, el consistori Calero considera insostenible comptar amb un professional amb una remuneració que suposava 135 euros l'hora a l'Ajuntament. D'altra banda, els motius de l'acomiadament, segons el consistori i la direcció de l'EMMA, no són només d'arrel econòmica. L'Ametlla de Mar compta amb una escola de música capdavantera al territori que té 150 alumnes i ha la previsió, a més, de sumar-ne 30 més al nou curs segons les prescripcions al centre. Per arribar a aquesta fita és imprescindible tenir el compromís i complicitat tant de professors com dels alumnes. Rubén Jordà, segons l'Ajuntament i la directiva de l'escola, no complia amb els objectius que l'EMMA li va marcar. I és que fa 2 anys Jordà va renunciar a continuar les tasques de professor de trompa i es va dedicar únicament a la direcció de la banda. Com que Jordà va demanar seguir amb la mateixa remuneració econòmica, des de l'EMMA se li van assignar altres tasques, a part de la direcció del conjunt instrumental. Unes tasques que no va complir, segons la direcció de l'escola. Per aquest motiu, també es va acomiadar el professor de guitarra. Mari Carme Martí és la regidora de Cultura.
Els motius principals pel que es va prendre la decisió de prescindir del director de l'Escola de Música va ser en principi que dintre del nostre pla d'austeritat, que no el té només l'Ajuntament de l'Ametlla, sinó que el tenen tots els ajuntaments i totes les cases, el sou que cobrava aquest senyor i el que ens costava per hora l'Ajuntament de l'Ametlla, 135 euros per hora, que això era inadmissible. No ho podíem fer-ho. Al mateix temps de prescindir d'aquest senyor, vam prescindir d'aquest senyor i també del professor de guitarra, perquè ni un ni l'altre complien amb els paràmetres que nosaltres creiem que necessitàvem dintre de l'Escola de Música.
Per la seva part, una part important dels músics de la banda de l'Emma van fer saber a l'Ajuntament, a través del registre d'un comunicat de suport, el passat 20 de juny, el seu malestar per aquest acomiadament. Aquests membres de la banda consideren que l'acomiadament no ha estat per causes objectives aplicables a la seva feina. A més, entenen que el consistori tampoc ha estat encertat en la comunicació de l'acomiadament. Per aquest motiu, demanen la reincorporació de Rubén Jordà. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar lamenta les discrepàncies amb els membres de la banda, ja que la voluntat del consistori, tal com es va mostrar en la reunió amb els músics de la banda i de la direcció de l'escola, és continuar apostant per la música, tal com s'ha fet sempre, ja que forma part del patrimoni cultural del municipi. Prova d'aquesta voluntat és que el consistori Calero destina 106.000 euros anuals a l'Escola de Música Municipal, la qual cosa permet que sigui l'únic municipi que no és capital de comarca que disposa d'una escola oficial.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amposta serà el proper curs la seu del Pla d'Impuls a l'Anglès dirigit a la comunitat educativa, un curs que fins ara es realitzava únicament a Tortosa. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs sí, Amposta serà la seu aquest curs vinent de l'anomenat PIA, aquest Pla d'Impuls a l'Anglès que fins ara es realitzava a Tortosa. Després de moltes gestions, l'Ajuntament d'Amposta ha doncs, aconseguit portar aquest servei a la comunitat educativa ampostina de gran importància, un servei que s'oferirà per a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. Ens ho explicava el regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Amposta, Pep.
Sí, doncs bé, des de l'Ajuntament d'Amposta continuem impulsant una sèrie d'activitats que faciliten a la comunitat educativa de la nostra ciutat, que es comença a ser molt i molt important, un servei que faciliten la seva, com si volen continuar millorant la seva formació. I una d'elles serà que ara enguany, este curs, per primera vegada, aconseguirem que a la nostra escola d'idiomes s'impartixen uns cursos per a professors que és per a donar impuls al coneixement de l'anglès. Això jo crec que millorarà molt, perquè abans els professors se tenien que desplaçar a la veïna ciutat de Tortosa i donant aquest servei aquí a les nostres terres creiem que facilitem la formació de tota la comunitat educativa nostra, que ve a ser molt important i que n'estava desitjosa.
Doncs un pas endavant amb l'impuls a la societat educativa de la capital del Montsià des de l'Ajuntament de la ciutat en aquest PI, aquest pla d'impuls a l'anglès que, com deia Pep, no es realitzarà a l'Escola d'Idiomes de la ciutat d'Amposta. És un curs dedicat als professors de 130 hores, tant presencials com també telemàtiques, que tindrà lloc de dilluns a dijous, com dèiem, a l'Escola d'Idiomes aquest proper curs.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest mes acaba la preinscripció del proper curs a l'Escola Bressol L'Hortet de Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
Aquest mes de setembre començarà el segon curs complet l'Escola Bressol Hortet de Deltebre. L'Escola Bressol, la primera de caràcter públic que hi ha a la població, és un centre educatiu adreçat a xiquets de 0 a 3 anys i, més enllà d'oferir un servei a les famílies de la població, té com a objectiu el desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes. El centre, gestionat per l'Onada Bressol, ofereix serveis com l'estimulació sensorial, estimulació precoç, educació musical, psicomotricitat, ludoteca, atenció psicopedagògica, escola de pares. El període de preinscripció acabarà aquest mes de juliol. Sobre els horaris i el que ofereix l'escola Bressol ens parla la directora de l'Hortet, Cati Cruelles.
Nosaltres estem oberts des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda. El nostre horari lectiu, que és el que marca el departament, és de 9 a 1 i de 3 a 5. Llavors, l'horari sempre s'amplia o per franja o per cap avall o cap amunt. O sigui, de 8 a 9 i de 5 a 7 se considera servei d'acollida i després també tenim de 1 a 3 el servei de menjador. Ja tenim un catering extern, no tenim prou clients, com diem nosaltres, no tenim prou xiquets per a tenir una cuinera, tot i que tenim les instal·lacions, tenim una cuina que és de revista, però clar, has de tenir un volum de gent per a poder disposar d'una cuinera exclusiva per a l'escola. Nosaltres abarquem des dels 4 mesos, que és quan, des dels bebès, els més petitets, des dels 4 mesos fins als 3 anys. Llavors, el que sí que costa realment és una família, una mare, no?, que ha tingut 4 mesos, ha tingut el període de maternitat i ha estat 4 mesos en aquella coseta, en aquella coseta d'un xicoteta, anar a treballar i deixar-te'l, no? La nostra filosofia és oferir una casa escola.
El centre, situat a l'Avinguda de la Pau de Deltebre, té 1.508 metres quadrats construïts i distribuïts en dues plantes. Compta amb un total de 18 aules de P0, P1 i P2, cuina pròpia, menjador, biblioteca, aula d'estimulació sensorial i un espai exterior de més de 2.000 metres quadrats, amb 259 places disponibles. Es tracta de l'escola Bressol més gran de Catalunya.
L'Associació d'Empresaris de l'Ametlla de Mar, ASEMAR, prepara un mercat nocturn per aquest divendres a la nit a la Plaça Nova. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Els empresaris de l'Ametlla de Mar de l'associació ASEMAR han organitzat una proposta imaginativa per combatre aquests temps de crisi i alhora amenitzar algunes nits d'estiu a la vila. El mercat nocturn. Aquesta iniciativa pionera tindrà lloc aquest divendres 22 de juliol a la Plaça Nova de les 8 a les 12 de la nit. Es podran trobar tot tipus d'articles, roba, sabates, articles esportius i també per a les mascotes. 8 comerços de l'Ametlla de Mar trauran els taulells al carrer en aquesta proposta de l'Associació d'Empresaris de l'Ametlla de Mar. Àlex Gómez, membre de la SEMAR, ens explica els objectius d'aquesta iniciativa.
Traure les botigues al carrer, fer un mercat nocturn, que seria de les 8 de la tarda a les 12 de la nit, i ho faríem allí a la plaça, a la Plaça Nova. La idea, pues, simplement va ser això, donar una miqueta, animar una mica la nit al poble, no? de poder ofertar a la gent, que la gent surti després de sopar, pugui sortir a fer un gelat, pugui aparejar per dins del mercat que nosaltres, pues, bueno, muntem, i que la gent pugui mirar, pugui comparar, encara que no haguem de comprar, però sí que farem pulsat del nostre punt de venda, i el dia següent o al cap de dos dies, pues potser vindran a buscar-te a la botiga allò que han vist al mercat nocturn.
El mercat nocturn es repetirà el proper 29 de juliol a la nit. Per a l'agost també hi ha preparades dues edicions més, el 12 d'agost i el 19. Recordem que, d'altra banda, des de la setmana es realitzen activitats durant tot l'any per tal de dinamitzar el comerç local. Un exemple són les diverses edicions dels taulells al carrer. Mercadet d'Estocs, iniciativa des d'on ha derivat el mercat nocturn.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Dissabte 30 de juliol a partir de les 12:30 de la nit a l'Estadi Municipal de la Devesa de la Ràpita, Mítico 70. Amb l'actuació en directe de Miki, Toni Ronald, Janet i Lorenzo Santamaría.
Para que no me olvide.
I després arrodonim la nit amb Mr. DJ Fernando García i les seves caixes de discos. Venda anticipada 15 euros, a taquilla 18 euros. Mítico 70 organitza Garcos Espectacles amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A la vora de la mar, a la platja de l'Alguer. Aquest dissabte 23 de juliol i a partir de les 10:30 de la nit, vintena cantada d'Havaneres. Escoltarem les veus de Reus i Balandra. A l'Ametlla de Mar, cantada d'Havaneres a la platja de l'Alguer. Degustació de rom cremat durant la cantada. Aquest dissabte 23 de juliol a les 10:30 de la nit.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.